El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No i 22, moment per a la tertúlia. Tenim avui a l'estudi Ramon Bernils, en Joan Alzina, en Jordi Piella, en Carles Cabanes i en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Han
bon
començat
dia.
Bé l'any? Tot
sí.
Bé?
Sí?
Sí.
Amb energia?
Molta energia.
Amb alguna bona notícia, Joan?
No.
No? Vaja. En tinc de dolentes. O vaja, o de temes que s'estan tractant als mitjans aquests dies, tot i que hi ha mitjans que ho tracten d'una manera i alguns altres d'una altra, que tot això també és divertit a vegades llegir els diaris. Un dia després que Unió reconegués al jutge haver-se beneficiat de diners malversats en el cas Pallerols, l'oposició va demanar que Josep Antoni Duran i Lleida plegui. Però tot i això, un dia després que la fiscalia i els acusats arribessin a un acord per estalviar-se el judici, excepte Convergència i la mateixa Unió, els partits van demanar les dimissions. Van veure com Esquerra Republicana la demanava, el Partit Popular, el PSC, la CUP, també Ciutadans, i tot això agafant-se unes declaracions del líder democristià que l'any 2000 va dir que dimitiria si es demostrava que hi havia hagut algun finançament irregular d'Unió sota la seva responsabilitat. El partit, però, no preveu dimissions. Unió remarca que mai no ha estat directament imputada, sinó que ha assumit la seva responsabilitat civil a títol gratuït, és a dir, una oposició de qui, actuant amb bona fe i amb desconeixement de la comissió dels actes il·lícits, es beneficia dels seus efectes. La tesi, segons Unió, és que els quatre acusats van actuar il·lícitament i d'amagat, això sí, de la direcció i, per tant, es treuen les puces de sobre. Dit això, obro micros i qui vulgui començar que comenci a veure què els sembla tot plegat al cas Pallerols i la no reacció de Duran, que em sembla que ahir va haver-hi reunió d'Unió Democràtica però va agafar un avió i va marxar a Xile, no sé ben bé què. Qui comença?
Bueno, jo,
va,
jo començaré jo,
Jordi.
El cap, jo ja havia demanat abans la dimissió per altres motius,
però, si de Duran.
Del Duran, si li sumes aquest, pues ja per mi és la guinda perquè realment dimiteixi i plegui d'una vegada. Convergència també ha de meditar que això li, de rebot li fa mal amb ell. I d'alguna manera ja sé, només falta que li afegim aquest cas de corrupció. Jo sí que diré que és mentider, perquè en aquella època sí que estava treballant en aquest cas Pallerols, precisament, i puc dir que menteix enormement el senyor Duran Lleida. Es va comprometre a demanar perdó degut a l'acorralament que vam arribar, i tinc que dir aquí en ares a la premsa que l'únic diari que es va fer ressò d'aquest tema, i molt, per cert, va ser el periòdico, els altres van silenciar-lo totalment. Però, malgrat això, ell va arribar a dir que si es provava qualsevol relació d'Unió amb aquesta gent i aquestes coses, vull dir, dimitiria, demanaria perdó, bueno, en fi, va dir, no sé si mirem les hemeroteques, va dir moltes més coses, a més, vull dir que això era impossible i tal, i tal. Bueno, aviam, aquí que Unió era desconeixedora de la realitat és impossible, és a dir, dintre dels acusats pues, està el Gavaldà, que és secretari d'organització, em consta que també ho coneix perfectament el tema de finançament el senyor Sánchez Llibre, que és l'autor de tota el diguéssim que és el cooperador necessari o l'intel·lectual de tot el procés, el creador d'això. I bueno, això funcionava d'una manera que el senyor Sánchez Llibre un dia, sorprenentment pels assessors fiscals, intenta, i aconsegueix, evidentment, perquè allà al Parlament, ningú té idea de res del Congrés, i quan són coses d'aquest tipus, a tothom passa. Inclueix dintre de l'apartat de mòduls, és a dir, amb una tributació molt baixa, totes les activitats d'ensenyament. Carai. Ens sorprèn tant a tots, vull dir, especialment les activitats d'ensenyament, que sobretot d'activitats no reglades, com aquest cas que es feia aquí, doncs fossin acceptades en mòduls. Què feien aquesta gent? Doncs constituïen societats, i quan dic aquesta gent, són molts més dels que no estan aquí, eh? Vull dir, hi ha bastants més, tots evidentment d'Unió. Però que només el fiscal va acceptar aquests, perquè aquestes coses que passen en aquest país. Es muntaven societats, aquestes societats, llavors aquests facturaven, els mòduls facturaven aquestes societats i evidentment no pagaven impostos o pagaven el més mínim possible d'impostos. D'aquestes societats que eren pantalla ja no existeix cap ni una, vull dir, evidentment, i perquè ja es va acabar quan es va denunciar el fet, vull dir, i que no són, que són aliens al tema, vull dir, absolutament no. Evidentment Unió paga 300 o 400 mil euros, em sembla, també s'ha de dir que paga la quantitat que se reclamava, que eren 600 mil, en paga només 300 o 400, i no es compta els interessos dels 14 o 18 anys, això també és una qüestió que és inviable. I referent a la fiscalia, sí que li vull dir és que, aviam, el tema el paga per evitar el judici i que hagi d'anar a declarar el senyor Duran Lleida i que no sabria com explicar-ho. És evident que no sabria com explicar-ho. Ara bé, quant al tema de l'acord, sí que puc dir que és una pràctica habitual en el nostre sistema judicial realitzar acords d'aquest tipus. Tampoc criticaré la fiscalia en el sentit que ho hagi fet perquè us fa bastant habitualment.
Més opinions.
Jo sí que la criticaré. Sí. De fet, és el meu primer punt. Crec que la primera actuació lamentable és la de la fiscalia. No perquè faci un acord que habitualment no fa, sinó per el fet que l'acord és clarament beneficiós pels interessos del partit polític. I la política, com que cada cop és menys transparent i cada cop és més corrupta, si a més a nivell jurídic se li donen aquestes vies d'escapament, encara anem pitjor. Per tant, jo crec que és el primer factor a destacar. No? El següent és l'actuació dels diversos estaments polítics. No? Primer, l'actuació del partit, no? L'actuació d'Unió, que en comptes de reaccionar immediatament i exigir que el seu cap doni explicacions, sí, diu no cal, no cal, perquè una llarga llista d'excuses que acaben amb que serà la portaveu, i per tant amaguem el nostre cap, no fos cas que no se'n sapigués sortir. Menció especial a les declaracions de la Marta Llorenç ahir davant de la premsa. Són primer absolutament incomprensibles, o sigui, no s'entén res del que diu, i el que entens, l'únic que se'n pot extreure és que, senyors, estic mentint, com que no sé ben bé com fer-ho perquè no m'enxampin, intentaré que no s'entengui res del que digui, llegeixo, però tot i així, quan em fan una pregunta ja no puc llegir, me'n vaig per les branques més petites que trobo, i al final és que, miri, sap què passa? Que no ens han enganxat del tot. I com que no és del tot, no cal que fem res. Ja sóc jo la que surt. No? Clar, aquí hi ha més efectes polítics. No? L'oposició. A mi em sembla de pati de col·legi que l'oposició digui has de dimitir perquè ho vas dir. Què cony perquè ho vas dir? Perquè has fet un fet delictiu, cony? Has de dimitir perquè ets un delicte. Perquè s'han comès delictes en el teu partit quan tu n'eres responsable. Per tant, has de dimitir, t'han d'inhabilitar, has de fotre el camp ja. I aquest és el camp que hauria de fer l'oposició, en comptes de dir, no, clar, sentia jo el Junqueras, home, és que si ho va dir a la ràdio, què vol dir si ho va dir a la ràdio? No, és que la fiscalia ha anat més davant de la fiscalia que han comès un delicte i han agafat un acord que els eximeix d'anar a la presó, però això és tot. Tot el demés no val, no? Clar, per últim, el soci, no? El soci de partit i de coalició i de govern, no? També em sembla una miqueta trista l'actuació fins ara de Convergència, que a part de dir en el primer moment que caldria que Duran i Lleida donés explicacions, no ha passat res més. Escolti'm, no és que calgui que les doni, és que primer les ha de donar, segon, han d'exigir que marxi, tercer, s'han de separar, perquè estem en un procés en el que si no som absolutament transparents, si no som meridianament honestos, no anirem enlloc. I per responsabilitat amb el país i per responsabilitat amb tot el que s'ha dit i fet fins ara, que el que s'ha de fer és exigir que el camí sigui net, i avui el camí no està net.
Carles, per fer la ronda seguim.
A veure, jo volia dues coses. Durant quan això que has dit de que se li demana la dimissió pel que va dir, estic d'acord amb tu, però penso que potser aquest és el punt més dèbil del pot ser el punt dèbil del Duran, perquè se l'ataca amb la seva paraula, i això potser per ell és més fort que no pas el que hagi permès fer o hagi fet, no? Jo penso que els polítics és una pena que no tinguin algun bon amic que els digui el paper tan galdós que estan fent, no? És clar que per ells, mira, si la butxaca els hi va bé, doncs ja en tenen prou, no? Però, més enllà d'això, tenen unes responsabilitats, no? De cara a la població, i avui dia que tot se sap tant de seguida, de cara a més enllà de Catalunya, i evidentment amb això que dius que s'està intentant fer un procés que si no es va amb les mans ben netes, el desprestigi que hi haurà més enllà de les fronteres serà, serà enorme, no?
Però, perdona, però és que no és només una qüestió de desprestigi. És que jo no el vull un govern així.
No, no,
jo no
ja.
vull una Catalunya governada per gent així. No la vull. No, és... I per tant, no m'hi sumo a un procés en el que al final governin gent així. Jo crec que aquest és el punt. Escolta'm, no em dóna la gana. Per tant, si haig de donar la confiança absoluta a algú perquè faci un procés que serà dur, difícil, complicat, ha de ser molt transparent.
Però aquí, perdona, ja per acabar, aquí els militants de Unió també deuen tenir alguna cosa a dir, perquè jo penso que les persones que estan en una posició, diguem-ne, de poder, estan allà perquè hi ha unes altres persones que els hi deixen estar. Per tant, aquí hauria de ser la gent del partit, els socis, els primers que haurien de demanar transparència. Llavors, si aquests no ho demanen, clar, llavors ja sembla ser que tot és vàlid, no?
Josep Maria, sí. Com ho veus?
Mira, fa 15 dies va fer públic un estudi, l'estudi de Metroscòpia, que publica El País, en què hi ha una valoració de les 37 institucions importants del país, la valoració per part de la ciutadania. Els més ben valorats eren els científics, els segons els metges, amb un 97 i un 96%. Els últims eren els partits polítics i els polítics, amb un 9 sobre 100, una nota de 9 sobre 100 i una nota de 10 sobre 100.
Però això no ho deuen llegir, no ho deuen saber, això.
No, aquesta és la radiografia d'aquesta relació que hi ha d'haver entre la ciutadania i els representants, que teòricament són els que assumeixen doncs, la defensa dels interessos del poble, doncs que hi ha un descrèdit, una desconfiança i un desprestigi. Això és greu per la nostra democràcia. En el cas aquest que ens ocupa, cas Pallerols, clar, aquí hi ha unes coses, les que han transcendit i les que han passat, que no és ben bé igual. És a dir, aquí hi ha unes dades, unes xifres que ens queden tots allò, però una mica el Jordi ho apuntava, hi ha moltes més coses al darrere i de més volum que no ha transcendit i que la gent no coneix. Però el que ha transcendit ja és suficient com perquè aquí ens indignem de veritat tots contra aquesta situació. Clar, aquí hi ha uns fets. Jo llegia ahir, o no sé què, ahir, que dels cursos programats aquests pagats per la Unió Europea només es van fer el 28% dels cursos que estaven declarats, doncs el 72% no es van fer, ni tan sols es van fer.
Però es van cobrar.
I es van cobrar, i aquí se'n van beneficiar. Llavors, clar, poder dir el que deia en Joan, de la Marta Llorenç, que diu, no, nosaltres el partit doncs sabia que ingressaven uns diners però no ens vam preocupar mai la procedència d'aquests diners i per tant nosaltres doncs som uns ingenus i aquí doncs no som responsables perquè no sabíem, home, però és que és molt indignant això.
És com les bosses d'escombraries de la Zaldívar, no? De Marbella, no?
I llavors aquí ens topem, clar, i ara estem amb el cas Pallerols, però doncs poseu-hi el cas Palau, poseu-hi el cas Pretòria, poseu-hi el cas doncs Mercuri, poseu-hi el cas de les ITV, és a dir, anem sumant aquí a casa nostra i després posem-hi tota la resta. Hi ha d'haver alguna rebel·lió de la ciutadania per dir prou en aquesta situació, perquè és que no és només els partits polítics, és el sistema democràtic el que està en risc i això no pot ser, vull dir, no ens podem nosaltres estar passius davant d'aquesta situació perquè doncs estem posant en perill doncs un sistema que no és fàcil de muntar amb la representació, i per tant aquesta hipocresia dels partits i jo diria el paper que a vegades galdós que tenim o que tenen els mitjans de comunicació, que també, ara el Jordi parlava, no, d'això només en va parlar el periòdic, o sigui, aquí ha anat de puntetes, uns diaris de puntetes, uns altres dos posant-hi més accent, i hi ha una manipulació dels partits i dels seus instruments de configuració de l'opinió pública, que també doncs això ens condiciona a tots. Per tant, és una certa... És a dir, el sistema s'està podrint i això no ho arreglaran els partits. Ho hem d'arreglar des de baix, des de la ciutadania, des de i hi ha iniciatives, però jo penso que aquí hem de ser molt exigents en demanar responsabilitats i demanar no només dimissions, sinó que, home, que s'assumeixin totes les conseqüències quan, si més no, la justícia posa doncs, damunt la taula els fets consumats.
És que això també porta... encara que que en un cas, el que sigui, se sàpiga el 100% del que ha passat, jo penso que el ciutadà de peu ja automàticament ja penses, i el que no sabem? Vull dir que crea ja una desconfiança sobre tota aquesta temàtica, no? Perquè dius, segur que no ho sabem tot.
No? No oblidem que el govern del Partit Popular va amnistiar dues persones relacionades amb el cas Treball. L'exsecretari general de Treball, Josep Maria Servitje, militant d'Unió Democràtica de Catalunya, i l'empresari Víctor Manuel Lorenzo Acuña, que van ser condemnats en el cas Treball a 4 anys i mig i 2 anys i 3 mesos de presó, respectivament, com a autors d'un delicte continuat de malversació de fons públics l'any 1994. És a dir, ahir sortia la senyora Cospedal queixant-se perquè no dimitia el senyor Duran, però el govern del Partit Popular, quan li va tocar amnistiar, escolti, van signar sense cap mena de problema.
I també amnistiar el Ferreres, també, és un altre cas. Però jo, amb aquesta reflexió dels militants, ara se m'ha arribat a la idea de dir, escolta, arrel d'aquesta acció Pallerols i companyia, es va unificar un sector crític dintre Unió, que és el que promotor d'això, que van ser tots expulsats del partit, 150 persones. Jo crec que ara que han reconegut la culpa, haurien de deixar-los tornar a entrar al partit. Vull dir, sí, perquè de fet el sector crític aquest va lluitar perquè hi hagués transparència, no? I se'ls va expulsar vilment, sense cap argumentació, perquè el Duran, allò és com a casa seva, expulsa, entra i fa i desfa com li sembla. I en quant a la resta de militants, home, ja he dit aquí diverses vegades que la Unió està formada no per militants de base, sinó per militants que tenen càrrecs públics i els seus familiars. És a dir, que clar, com han d'anar contra el que els dona de menjar, vull dir, si no hi ha militants aquí, no
n'hi ha. Jo, quan deixo dels militants, a veure, ho deia en relació...
Home, són els militants de Convergència els que han de cridar que això els hi fa mal.
No, em referia, a veure, estem parlant d'aquest tema, però no em referia només a aquests, vull dir, sempre hi ha una gent que està fent una sèrie de coses perquè hi ha una altra gent que els hi permet que facin això, no? Perquè una mica el que deia el Josep Maria, no? Si tothom calla i tothom ens anem empassant els mals tràngols, doncs, esclar, els altres van fent.
Està clar, si no marxen, els hem d'acomiadar. I sí, no és el que passa en el món real, no? Fas una malifeta, t'enxampen, dius, això té una explicació, i et foten el carrer. I a vegades t'indemnitzen. Sí, és veritat, és veritat. Per tant, a mi la idea d'aquesta rebel·lió, mira, m'ha agradat. Si és una posició oficial de Nova Esquerra, teniu un nou afiliat i em porto la papereta, perquè m'hi dedicaré a aquesta idea. Perquè penso que el sistema està, ja ho hem dit moltes vegades, està absolutament corromput. És totalment endogàmic, està radicalment controlat, defensant els interessos dels que legislen, executen i ho fan tot, i no hi tenim accés. Fa molta gràcia tots aquests els informes que parlen de la valoració dels polítics, la consideració de la gent, de que són tots gent poc de fiar. Programes com els Singulars, que setmana rere setmana ens dona dades, no opinions, sinó dades, de lo malament que s'estan fent les coses en aquest país. Però ens falten passos. Escolta'm, a l'anàlisi és impecable, però aquí no hi ha ni estratègia, ni pla d'acció, ni execució. Perquè a la que sortim de l'anàlisi, el tema l'agafen ells.
Sí, és que estem hipotecats amb això. És a dir, aquí darrere, per exemple, en aquest cas de Pallerols, i relacionat amb els altres que jo he esmentat, hi ha el tema del finançament dels partits. I una llei sobre això, sobre el finançament dels partits, com una llei sobre la llei electoral o i tal, estan bloquejades perquè no s'atreveixen a afrontar un tema que els hi va una mica la seva supervivència. Per tant, la ciutadania veu que on està el mal i on s'hauria de combatre, però els que tenen els instruments i les eines per canviar-ho i per modificar-ho són precisament els mateixos que hi estan implicats. Llavors, és endogàmic això, és a dir, no en surten perquè ells ja estan embolicats. I aquesta és una trama que no sé qui s'ha d'atrevir a trencar-la, no? Perquè doncs, això pugui canviar-se.
A part d'això, ha de ser sorprenent que pacten abans d'ahir i avui, sense la Marta Llorenç, dir que no, que ells paguen tranquil·lament els 300.000 euros amb interessos, deia, que els pagarien.
Vol dir que els tenen.
Vol dir que els tenen. És sorprenent que avui en dia un partit polític tingui allà a la caixa, per imprevistos, 300.000 euros, o que és el millor el que passa, tenen la capacitat d'extorsió suficientment alta com per aconseguir-los ràpidament, ja sigui d'un banc, ja sigui d'un banquer, ja sigui d'un empresari amic, no?
Aportacions als militants, home.
Aportacions als militants, bueno, és el, ja és el que deia, no?
Sí, sí, exacte, els amics, estos supuestos empresarios que son Iberdrola, Gas Natural, això són supuestos empresarios, són monopolis d'amigos, això, tot això és el grup que deien d'amigos, són amigos, són els polítics, les grans empreses i els bancs, i companyies d'assegurances també,
perquè no
sol ser, bueno, el Rato és un entre amigo ells, que s'ha d'ajudar, vull dir, evidentment.
El Rato és un ídol, no. El Rato és un ídol, tots volem ser Rodrigo Rato.
És que el Rato, sí, tots. El Rato en sap un rato.
Sí, sí. No és tant, ja voldria fer un matís, diguem-ne, perquè això hi caiem tots, i avui també ho hem fet i tal, posar-ho tot en un gran paquet, és a dir, els polítics, la classe política, els partits i tal. Jo penso que hem de tant en tant de poder dir d'una manera precisa que hi ha polítics molt honestos, hi ha polítics que serveixen amb eficiència i estan responent a la responsabilitat que se'ls ha donat, i segurament en percentatges són majoria aquests en comparació dels que apareixen de tant en tant, doncs, com a corruptes o corruptors, i això ho hem de deixar clar també, perquè
aquests no es noten tant,
no, perquè aquests no són els que manen de veritat, vull dir, aquí estem amb els polítics que manen de veritat, és a dir, grupet de dalt de tot. Els altres, ni que estiguin al Comitè Executiu Nacional, tampoc és que pintin gaire. Els 4 o 5 que manen, aquests són els corruptes, els que maneguen les finances. Home, a veure, mireu el Sánchez Llibre, és un exemple clar de com es finança no solament això, sinó l'empresa, la discoteca i l'equip de futbol. En fi, és un tema claríssim.
Cobrant només iniciatives parlamentàries.
Sí, tot és iniciativa, sí, tot és una cosa rara. Vull dir, clar, llavors, que un auditor vagi i ho miri, vull dir, vegi com entra i surt dels cèntims, vull dir, està claríssim.
Rebel·lió.
Sí, la rebel·lió,
és d'aquelles clàusules són...
No, però és un noi amb molta habilitat que mai surt enlloc, és una conta, no...
Però sempre està a les llistes, aquest senyor.
Sempre. No, sempre. Va, Gavir, que és el que té el que manega les finances del partit. Si jo manego les finances del partit, el poses a mi o et quedes sense campanya.
Escolta, un comentari curt respecte al que es comentava també sobre la premsa, el tractament que n'ha fet la premsa de...
És molt divertit llegir els diaris ahir, aquests, no? Dies, eh? Quan compares...
L'edició digital de La Vanguardia estava de vacances ahir. Sí, es va dedicar a parlar del Chávez, que clar, era el tema del dia, i encara parlaven de l'AVE a Figueres i coses així, no? Del tema aquest, del cas Pallerol, sí, si anaves molt avall a la pàgina, trobaves que deia...
Mira, ahir vespre hi havia el discurs d'aquesta
senyora, Marta Llorenç.
Sí, sí.
Però el dia, l'endemà de conèixer aquest acord, la notícia a La Vanguardia, que era una notícia més escrita i signada amb la paraula redacció, no incluïa la paraula durant en tot el text.
Redacció, fixeu-vos el matís que posa el Pep.
Posava redacció, no sé qui la paraula durant.
El periodista que va escriure va dir, tu això no, ho hem de... I va dir, doncs ja us ho farem.
I no hi ha cap semàfor vermell, que és allò que tothom mira al matí. No hi havia cap semàfor vermell, ni ahir ni avui. Potser demà.
Hi ha hagut un tema coatapat, que és l'americana del Messi.
Coses, clar, coses importants.
A més, m'agrada veure, aviam si aquesta setmana també surt el full dominical del senyor Duranita, que fa cada setmana, si també fa ell l'expressió del que ha passat, o simplement parla de la Unió de Xile, lo important.
I fixeu-vos una cosa, que el senyor Duran Lleida, fins fa pocs mesos, 2 o 3 mesos, quan hi havia les enquestes dels polítics més ben valorats d'Espanya, era el primer o el segon,
Això ha sortit moltes vegades,
Perquè la gent no me l'interpreta, hi ha gent dels més ben vestits, no se'l valoren, com que no fa res.
No sé, jo no sé el cost que té, doncs, poder aparèixer dalt o baix, vull dir, això també, és que aquestes coses... No,
igual es paga, també.
I la fugida covard a Xile?
Com a president de la Comissió d'Exteriors del Congrés.
A sobre li paguem nosaltres. Sí, ja és l'últim. A un partit democristià. Jo pensava que s'ho pagava ell.
Avui la Marta Llorenç, amb un altre mitjà, li preguntava al periodista, li deia, escolti'm, vol dir que no hauria d'haver sortit Durant ahir? No, és que tenia una agenda molt apretada, molt compromesa, i havia de marxar a Xile. Li pregunta, marxava a Xile via Madrid? Diu, no ho sé. La portaveu. Diu, clar, perquè el vol de Madrid a Xile sortia a les 11:30 del vespre. segurament entre les 10 del matí i les 11 i mitja del vespre hagués hagut temps de fer una roda de premsa, resposta de la portaveu, de la portaveu que han escollit per donar totes les explicacions que calgui, diu, jo no la conec l'agenda del senyor Duran i Lleida. Fa pena, fa ràbia, fa fàstic, i jo crec que...
Devia estar contenta quan li van donar l'encàrrec.
Escoltin, la Fiscalia investigarà si el Banc d'Espanya va desoir alertes. Tot això per la denúncia de l'Associació d'Inspectors del Banc d'Espanya sobre la pretesa passivitat del supervisor en 4 anys de crisi que han consumit més de 50.000 milions de diner públic en l'auxili de bancs i caixes. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, va anunciar ahir que exigirà informacions al Banc d'Espanya sobre aquest informe en què els inspectors alerten d'irregularitats. Una cosa que ja es va explicar aquí.
Aquí es va explicar quan encara era president l'expresident. És a dir, era el moment de demanar-li responsabilitats i demanar-li tal, perquè ja es va dir aquí que hi havia aquesta història i que, evidentment, els inspectors de Banc d'Espanya, que són gent bastant sèria, va denunciar els fets de que aquestes irregularitats ja fa anys que s'estan explicant i dient que les barbaritats que feien els banquers i aquestes barbaritats amb el Banc d'Espanya, el president mirava cap a un altre costat, això és cert, i no feia ni cas, perquè evidentment aquests pobres inspectors no són amigos, el president sí, va parlar amb els amigos, parla amb els banquers, parla amb el president i diu, déjalo, esto no passa nada, ja està. Però ara ja és hora que, de moment la fiscalia ho mira, ja ho veurem,
Ja veuràs si hi ha delicte avisat.
És massa, jo diria que és massa habitual que a pluja passada ens posem el paraigua.
Sí, exacte. Era, quan nosaltres ho vam dir és quan es tenia que fer. Sí.
I aquesta és la història. Hi ha moltes coses d'aquestes que quan passen es rumoreja, es diu, i entre la classe periodística moltes vegades es comenten històries que estan passant però que no hi ha les proves i tal, i fins que no ha passat la tormenta llavors comença a aparèixer dades i tal, quan ja s'ha pogut tapar, s'ha pogut manipular, s'ha pogut...
Clar, era llavors quan estàvem denunciant-ho, perquè aquell, i vam demanar la dimissió del president, no que ell se n'anés, no, però la dimissió perquè ets un inútil.
Fixa't que estem en un país governat per titulars, amb una societat en la que té la mateixa importància el titular de la fiscalia dient que investigarà això que les crítiques a l'americana del Leo Messi al recollir el Ballon d'Or. Demà passat ja no ens en recordem de lo de la fiscalia, perquè ja hi ha hagut 30.000 titulars.
Pensava de l'americana del Messi.
No, durarà més. Llavors, l'impacte que té el titular dient la fiscalia investigarà fa que la gent digui, veus? Ho veus com són seriosos? Ja mai més en parlarem d'això. Ni de com van les investigacions, ni dels resultats, i sobretot de quines són les actuacions que se'n derivin dels resultats. A mi el que m'agradaria és que diguis, mira, vaig investigar-ho, faré això, i si se'n derivessin responsabilitats, proposaré allò altre. Perquè tinguem la pel·lícula completa, perquè no, investigaré, escolti'm, ja ho sabem què vol dir
això. I posem calendari.
Exacte, i posem calendari. No ho sé, jo començo el dia malament avui, Bueno, ahir el vaig tenir dolent en aquest sentit. Per això, perquè dius, en què has de creure?
Aquestes comissions d'investigació, al final... Qui ho fa, això? Perquè també sembla que siguin uns diners com molt mal gastats, no? Molt mal utilitzats, perquè jo penso que a vegades això que dius, que passa un temps, ja no se sap més d'allò i aquesta gent, bé, se suposa que han fet una feina, no?
Els amics, que són tots els polítics al final, i els aquests que manen de veritat, munten les comissions d'investigació per evitar que els jutjats hi vagin allà.
Però deuen cobrar més a més.
Perquè, clar, per això, aquí està la gràcia, cobro perquè així...
Cada comissió està remunerada.
Claro, aquí està la gràcia, si no...
Les parlamentàries no,
No, les parlamentàries no. Però es munta aquesta comissió d'investigació, se cita a declarar uns, ningú treballa, és a dir, tothom parla, però ningú rasca números, i bueno, al final pues, arriben a una cosa que és etèria, que no implica dir demanem la dimissió de fulani, no, això no, ni responsabilitats econòmiques tampoc, per evitar que el jutjat vagi a...
I si tu em tapes això, jo et taparé allò altre.
Claro, i llavors de cara a l'opinió pública estan investigant i ja no fa falta que anem al jutjat si ja ho estem investigant nosaltres. Ja està. Sí, sí. És una tapadera, vull dir, de moment, cada vegada que sento polític allò que diu no, és que l'elector és intel·ligent, és que estic cada vegada més convençut que ens prenen per tontos, però tontos, tontos, de veritat.
Però jo reivindicaria una vegada més el paper en aquest cas, doncs hauríem de poder reivindicar el paper dels periodistes, diguéssim, del món de la comunicació, que la seva funció és precisament investigar, treure amb independència i trobar les coses, la veritat, a través doncs, de la recerca i no per interessos de cap mena. I aquí estem, els mitjans, jo continuo dient que estan molt hipotecats pels interessos i els lobbies dels partits i dels interessos corporatius.
Però llavors, no. què passa amb això? Què tenen por? O és,
no,
és
pagats,
una por
estan,
és dir, o és qüestió monetària també?
No, és monetari també, és dir, si tu tens una subvenció gran, doncs s'ha sortit la Vanguardia, aquí hi ha un, se sap, doncs el que es dona amb l'excusa doncs, de l'edició en català i tal, hi ha una aportació molt gran del govern, de la Generalitat, i això doncs té un cost, diris, per tant tu...
Crec que són més de 10 milions d'euros l'any,
sí,
no?
9-10, sí.
Més les 16.000 subscripcions que té el govern de la Generalitat.
Les subscripcions i tot això
16.000.
I això passa en política, sobretot també passa amb les empreses. Dir, tu no veuràs mai una crítica del Corte Inglés i de les estructures laborals del Corte Inglés, perquè la publicitat del Corte Inglés en els mitjans és bestial, i per tant aquí no hi poden anar. Un diari que té publicitat del Corte Inglés no pot després fer una notícia crítica del Corte Inglés, perquè se li acaba la publicitat. Doncs això en política és el mateix. Ja està, doncs aquí, la llibertat aquesta, clar, funcionen les xarxes, però les xarxes socials en la qual ja corre tot d'una manera, però de vegades la credibilitat és més, no és tan de fiar potser, no? Perquè
perquè no hi ha continuïtat. El problema està en la continuïtat. Ahir sí hi havia un clamor, Duran ha de dimitir, avui ja no hi serà, avui serà un altre. Clar, si fos possible donar-li continuïtat,
tot va molt de pressa, no?
A les denúncies, escolti'm, no, avui Duran ha de dimitir, demà també, demà passat també, i així durant 3 mesos,
no,
clar, arribarà un dia que algú haurà de dir, escolti'm, de què parlen aquests? Bueno, es va comentar quan va caure el president d'Egipte, arrel de la pressió de les xarxes socials mundials, bla, 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 bla. Aquí no es baixen de res. Aquí no es baixen de res. Bàsicament perquè ningú les escolta, ningú els hi dona importància, i sobretot ningú actua mai amb res i menys amb això.
Tenen les espatlles molt amples.
No, fins que exploti.
Rebel·lió.
Sobre el TGV, algun comentari després d'aquesta estrena que vam tenir fa 2 dies amb visita de Rajoy, del príncep, de la ministra?
El Jiménez de los Santos està molt indignat amb el Mas per la patada que li va donar en el rei, en el príncep i en el Rajoy.
De fet, ahir el Partit Popular, amb la veu de Maria Dolors de Cospedal, va fer una mena de crítica a Mas dient que havia estat roí a l'hora de fer declaracions davant del príncep i de...
I segons el de los Santos, tot és mentida el que va dir el Mas.
Més enllà d'això,
doncs vinga,
l'estrena del TGV, alguna esperança, o encara hem d'esperar que connectem finalment amb França com pertoca?
2.000 i pico de persones, diu que hi van...
Bueno, perquè era el primer dia.
2.400 usuaris, segons dades de Renfe, que es mostra obert a modificar horaris o afegir convois més endavant en funció de les necessitats i la demanda de la línia.
Jo, no obstant, sóc una mica més també crític amb això, és dir, mirem el volum de gent que fa servir Rodalies, el volum de gent que farà servir l'AVE, i és una mínima part. La inversió, en canvi, que s'ha fet per l'AVE és extraordinàriament superior a la que s'ha invertit en Rodalies, quan és el servei més demandat per la ciutadania. Això és alguna cosa que no encaixa bé. Penso que si la gent majoritàriament fa servir Rodalies, aboquem-hi tot per millorar aquest servei, per donar-hi més qualitat, per donar-li més freqüència, etc, etc. I a la millor, doncs, bueno, l'AVE també, però no en fem de l'AVE doncs, com el gran exponent doncs, de què hem resolt el gran problema del transport de viatgers, quan el transport de viatgers es juga en els altres sistemes de comunicació.
Però és que jo crec que això de l'AVE va una miqueta més enllà, no? Tu et fixes en l'efecte social, jo crec que l'AVE apunta més a l'efecte econòmic, no? És a dir, probablement belluga menys gent, però belluga un efecte econòmic molt més important per la probable futura connexió amb Europa, sobretot amb un ample de via europeu, no? Crec que aquí el punt important és l'ample de via, que facilitarà en el futur que hi hagi un tràfic de mercaderies realment eficient entre l'eix mediterrani i Europa, no? El punt principal aniria per aquí. Després, un cop estiguin connectats, doncs no deixa de ser una via molt ràpida per connectar-te amb França, amb Alemanya. És a dir, clar, estar a París amb, sembla que són 6 hores, és molt important. És un gran canvi, i tot el que passa entre Barcelona i París, que hi ha molts nuclis interessants, no? Per tant, estan d'acord en que la xarxa de Rodalies és un desastre i valdria la pena i caldria invertir-hi. A mi la idea de substituir una per l'altra tampoc m'acaba de semblar bé, sobretot per això, perquè si ens n'hem de sortir d'aquesta és a través de la connexió amb l'exterior, i aquesta n'és una.
També Girona també és un punt, em penso, prou, no sé si important, però vull dir, la comunicació amb Girona, doncs si estàs ara 35 o 37 minuts...
Sí, però anirem repassant. Hi ha una foto avui, em sembla, al diari, que hi ha tres senyores, estan al vagó de l'AVE, venant cap a Barcelona. Diuen, baixat a Barcelona, de Girona, deu per anar de rebaixes. I a darrere de les tres senyores es veia tot el vagó, que ni dia ni deu.
És a dir... Acaben d'obrir. El primer
avi a Madrid eren quatre. Això, però vull dir que sapiguem fer les proporcions. És a dir, vesteix molt bé, i de vegades es fa el discurs de dir això, a la vegada ens ajuda a vertebrar i tal. Quan parlem llavors dels aves de les altres territoris, direm que allò és un desastre perquè no es fan servir, perquè
perquè gent que potser deixarà d'agafar l'autopista per agafar el tren,
clar, els serà això n'hi haurà bastant, però part d'això sí. També jo crec que la connexió francesa és la clau de que això surti rentable. Sense connexió no,
perquè ara per ara hi van presentar els números i no acaben de quadrar.
Estem a Figueres només, no? De Figueres a la frontera.
S'ha de canviar un altre... S'ha de canviar de tren, s'ha de fer transbordament, no? Com qui va al metro.
Doncs és... Bueno, queda parat, això.
A part, el que eren les línies de mitja distància s'han substituït per l'AVE. És a dir, que l'AVE no neix amb zero, sinó que neix amb tot el tràfic que hi havia a Barcelona, Girona o Figueres amb les línies de mitja distància que existien. Per tant, segurament avui amb les xifres actuals és difícil que surtin els números perquè la connexió era molt, molt lenta, però sobretot quan sigui veritat que això ens connecta amb Europa, estic segur que els números sortiran molt
bé.
És que la comunicació amb Girona era bastant... Jo una vegada, quan jo estava allà, vaig anar a Barcelona amb el tren, vaig deixar el cotxe a Flaçà, i resulta que vaig agafar un tren per pura casualitat, que era l'últim que sortia, i era, no sé si les 8 de la tarda, l'últim que sortia, i parava a Girona. Sí, ens vam trobar amb uns altres d'allà a la Bisbal, vam agafar un taxi, a les 10 de la nit, un taxi per anar fins a Flaçà.
Ho hem de deixar aquí. Josep Maria Balcells, Carles Cabana, Joan Alsina i Jordi Pella, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
Que vagi bé.